La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de deu del matí del dijous 22 de juny de 2023. Us saluda Albert Soler, bona mussa, benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, recordeu, es poden escoltar a través de la ràdio de sempre, l'analògica, la de la rodeta, a través de la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a la web cugat.cat, ara en directe o posteriorment la podeu recuperar en format de podcast. Saludem ja que els tertulians que ens acompanyen avui. Per un costat tenim a Eva Blanco, consultora de comunicació. Molt bon dia.
Bon dia.
Robert Sabé, veí de Mirasol. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Montse Moral, farmacèutica i rotària. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui, bueno, no s'estrena, però entra, per feia molt temps que no entrava en aquest estudi per fer una tertúlia, Xavier Fornells, periodista. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sembla... No sé com ho veieu, els senyals que arriben, sembla que el pacte entre Junts i Esquerra està força calent. Evidentment es pot trencar, com totes les negociacions, però totes les senyals que ens arriben sembla que indiquen que això va per, diguem, que va pel camí d'arribar a un acord. S'estan accelerant les negociacions aquesta setmana, els dos partits s'estan veient, i la setmana que ve, el dilluns i el dimarts, segurament hi ha les dues assemblees dels dos partits que votaran, diríem, la militància, si estan d'acord o no amb el pacte que arribin els dirigents dels dos partits. A l'entrevista que li vam fer ahir al nou alcalde, Josep Maria Vallès, ho va deixar, diríem que, mig clar, i de fet diu una cosa curiosa, que és una frase que és la que hem titulat, que és que el fet que no hi sigui Mireia Ingla i que sigui Bernat Picornell l'interlocutor en aquestes negociacions, que està facilitant l'acord i l'entesa. Per tant, bueno, deixo aquest tema sobre la taula. Com ho veieu? Quins senyals veieu? I si veieu que la cosa va en aquest camí. Va, Montse, va, que et veig animada, va.
Ai, gràcies, gràcies, bon dia. Home, jo crec que són bons senyals i són bones perspectives. És bo que la gent ens entenguem, que puguem fer les coses treballant junts. Jo crec que tothom que es posa en aquests merders d'entrar a l'Ajuntament per servir... I més aquí, en una ciutat que ens coneixem, la gent que hi va, jo reconec el valor, no el valor, l'esperit de servei que tenen les persones que formen part de les candidatures. I són gent molt maca, jo crec que poden entendre'ns i sortirem guanyant les persones. És que sortirem, el ciutadania sortirà guanyant. Evidentment, el Bernat Picornell també era, formava part d'aquí de la tertúlia, anys enrere, amb l'altre Albert, i el conec, i el tarannà és molt... M'agrada molt el Bernat. I, evidentment, el Josep Maria Vallès també ho coneixem. Vull dir que jo espero que entre els dos a veure si sabran liderar aquesta bona entesa i ens sortirem guanyant les persones de la ciutat.
Molt bé, perfecte. Vinga, va. Robert, tu mateix?
Bé, que tenien que pactar era claríssim. Que tenien que pactar amb alguna força que també tingués un cert pes per no entrar en una altra vegada en un polipartits, estava clar. Per tant, Esquerra podia ser una alternativa. Però ho sento, amb Junts la història m'ha demostrat que qualsevol alternativa és bona mentre puguin tindre el poder. M'agradaria molt valorar el tema de que estem parlant d'un ajuntament. I ho sento, Montse, però discrepo una mica. A mi la frase de l'alcalde de que ho ha facilitat que no hi hagi una persona i hi hagi una altra, a mi personalment com a ciutadà de Mirasol, que som 18.000 persones oblidades per un ajuntament, tant se m'endona. Personalment tant se m'endona. El que vull és que tinguin objectius, que no els he vist clars amb l'entrevista d'ahir del tot, que els tinguin compartits i que sobretot siguin viables. Les persones que siguin, sens dubte, com la Montse ha dit, agrair-los tot el compromís que han adquirit amb la ciutat. Però amb el compromís sol no n'hi ha, eh? Vull dir, fa falta compromís i feina. Just hem començat, per tant la feina la suposo, però l'altre ja dic, per mi de l'entrevista d'ahir trobo el bonisme clàssic de sempre, un sí a tot, un no a res, en una ciutat que ara som 98, però cal ametllar que amb l'entrevista es passa per sobre quasi sense tocar, sobrepassarem amb escreix els 100.000 persones. I els grans eixos problemàtics no resolts per l'altre govern, o sigui, no estic defensant, però no planificats o plantejats per aquest, a mi em fan una certa frisança.
Molt bé. Eva?
Aviam, jo sóc del parer de que ha de governar el que ha tret més vots. Ja sé que passen coses com les que han passat a Barcelona i de més, que no hi ha qui ho entengui. Per tant, Junts i Esquerra eren els partits que eren més vocat. Jo crec que el que té sentit és que siguin els dos els que arribin a un acord. Estic bastant d'acord amb tu en el sentit de que durant la campanya es diuen moltes coses, es parlen de molts programes i moltes idees, tant Vallès com els altres ja estaven a l'Ajuntament de Sant Cugat, per tant ja entenen quines són les problemàtiques, i en canvi en l'entrevista del tot era porto dos dies, ja veurem, no ho sé, no? Si de sobte no ho sé, no? Llavors ja diu, home, sí que saps, ja estaves, no? Entenc que no et vulguis mullar, perquè una cosa és quan fas campanya, l'altra és quan et trobes la realitat dintre de l'Ajuntament, i ha volgut ser molt cauta. Però sí que és veritat que jo vaig trobar a faltar una mica més de contundència de tot allò que ens has dit durant la campanya. Posa ja fil a l'agulla en algunes coses o compromete't una miqueta més, no? Que es vegi una mica més de serietat d'allò que has dit i que faràs, no? En fi, ja veurem. Això no crec que canviï molt amb... sigui el partit que sigui, perquè jo crec que tots fan una mica el mateix, no? Però sí que és veritat que vaig trobar a faltar una mica més de contundència després d'haver fet la campanya que va fer.
Segurament l'únic punt, en l'entrevista que després vam fer nosaltres ahir també, l'únic punt en què ha sigut manté allò 100% sí. És el tema Recull Centre.
El dos Recull Centre va ser un no, total, sí.
A la resta m'imagino que, clar, dependrà de com acabi l'acord, m'imagino. Xavier.
Bé, jo vaig sentir una part de l'entrevista que es va fer aquí, en el... va semblar bastant que concretava coses, evidentment no entra al detall perquè no hi pot entrar, però bueno, té coneixement de tots els temes i veurem com evolucionen. Hi ha moltes coses que no depenen de l'Ajuntament. O sigui, a vegades pensem que l'Ajuntament ho fa tot i l'Ajuntament no pot fer pràcticament res si no hi ha un altre. Recull Centre, jo crec que moriré, no hi veuré ni una pedra posada a Recull Centre. Continuarà sent industrial i hem de mantenir una ciutat, necessita un equilibri i per tant tenir terrenys industrials, terrenys d'equipaments, terrenys de zones verdes, de zones escolars, etc. I aquesta ciutat, el seu valor són les 12.000 empreses que té i que els ha de mantenir i que no podem menys tenir. I aquest invent d'allà jo no entenia que tenies... la fàbrica de submarins, les quatre empreses, anaves a fer el Recull Centre i després una farmacèutica que té la mateixa categoria, no vull dir que sigui igual, però la categoria ambiental que té l'Obrissol. La Ferrer té la mateixa. Això se sabia, tampoc s'ha explicat, el govern que s'ha anat no ha explicat res d'això, però això és així, i ho sabien perfectament, no? Bueno, vull dir que aquest tema, però no parlem del... de l'altre, de Caramaller. Caramaller, jo també moriré, no veuré mai una pedra a Caramaller. Primer perquè Renfe no farà l'obra que ha de fer, que és soterrar tot això. Renfe no fa ni una obra a Catalunya, o si les fa, es fan contra gotes, no farà aquesta. Per tant, ens anem molt lluny. El projecte de Caramaller, vaig preguntar quin arquitecte l'havia fet, quin urbanista, qui havia treballat allò. Al final vam averiguar que era una empresa de comunicació. Ningú ha fet cap estudi en allà. És una empresa de comunicació que va vendre un projecte comunicatiu en forma de futur. I res més. Després, contestant aquest senyor sobre els pactes, jo he mirat, Junts ha pujat molt en aquestes eleccions, però veig que els resultats dels pactes és que no rasca bola. I els que han perdut més estan traient més bones posicions en els pactes. O sigui, això d'arrambar, no sé què ha dit, no sé què han arrambat perquè no han arrambat res.
Ai, jo no he dit res.
De poder, que deies que Junts enrambava poder.
Sí, però no sé on, perquè no veig el lloc, perquè podien tenir opcions... a la Diputació de Tarragona de Lleida els han perdut, a tots els grans ajuntaments els han perdut, no sé on estan, i per tant no sé a què ve aquesta, i jo diria que hi ha altres que sí que els hi ha donat més, tot i treure més vots tindran menys representació municipal, no? Fins i tot tenien un acord a Sitges i a l'últim minut els hi canvien, i ara ha passat això que no sé com acabarà, però a l'últim minut va perdre l'alcaldia de Sitges, vull dir, abans d'entrar al ple. Per tant, és que no rescap bola Junts en aquestes eleccions a l'hora dels pactes, a l'hora de la gent votar, sí. i per tant no acabo d'entendre el que plantejava.
Però és que li juro que no tinc gens de memòria que hagi dit d'arrambar res.
No, arrambar no ho has dit. Bueno. Però sí que has fet una referència al tema dels partits polítics, sí, i a les seves jocs estratègics. Sí. Però jo quan he parlat al principi,
he parlat
a nivell de persones. Jo he parlat de persones, jo he parlat del Bernat, sí, i he parlat del Josep Maria, sí, que són veïns de la meva ciutat. Sí. I no, amb ells dos, i en general, jo quan veig les persones no vull veure la maquinària que hi ha al darrere, veig el valor de les persones. Sí que és veritat que estan formant part d'una estructura política. Jo ja ho he dit sempre aquí, que a mi els partits polítics no m'agraden, però sí que aposto per les persones i confio en aquestes dues persones. Mm-hmm. Perquè una cosa és el govern municipal i l'altra és el gran govern. I espero que, com vam dir aquí no fa gaire que estàvem amb l'Àlvar, esperem que la maquinària dels partits els deixin treballar i que puguem fer que Sant Cugat sigui diferent, que puguem ser un exemple d'entesa, de treball realment sincer pel poble. Però això ja sabem que és... Jo sóc molt naïf i hi ha la maquinària darrere.
Sí, sens dubte.
Que espero que no...
Que he dit, perquè em voldria centrar en Sant Cugat, que és el que m'interessa.
Clar.
Mireu, si heu concretat que he parlat d'un barri. No és ni barri, districte, que és Mirassol. A mi el que passi més enllà de la frontera, assumint que és un món holístic i que tot està relacionat amb tot, tant se'm dona. Però com la Montse, quan ja estem parlant de política, encara menys. Vull dir que el que jo opinava era sobre el pacte, podrien dir que hi havia hagut aquí, que podia ser aquest o un altre, això sí que ho recordo que ho he dit, i de que també, que era el que discrepava, entre cometes, amb la Montse, sí, de que no li donava valor a les persones, li donava valor als conjunts. Vull dir, aquest era el plantejament. Perquè suposo, amb bona voluntat, de que les persones tots som, podrien dir, mínimament capaços.
Sí, mira, avui em sembla que ahir el diari Ara feia el recompte de municipis on no va guanyar Esquerra, i el pacte fa que sigui l'alcalde d'Esquerra, i al revés. I em sembla que estan 11 a favor d'Esquerra, 16 a favor d'Esquerra i 11 a favor de Junts. És a dir, deien els 80 tries que hi ha a Catalunya, el titular era així, és a dir, els perdedors i tal. I estaven 16 a favor d'Esquerra i 11 a favor de Junts.
Són municipis minis.
Evidentment. Simplement dic això.
No pots comptar així.
Ara, volia dir la segona part del que volia dir, que això és una cosa, que és amb números, diríem, relatius, i amb números absoluts, és que Junts només és la ciutat, així Sant Cugat, és la ciutat, l'única ciutat de més de 50.000 habitants,
sí,
on mana Junts, o sigui, a través de, en alguns en cas de pactes, no? Com Barcelona.
Hi ha tingut opcions, no? Però
i tenint opcions en altres, evidentment.
No ha funcionat.
Això és un retrat, les interpretacions de per què ha passat, diríem, si voleu, vosaltres mateixos. Ara hem fet alguna repassada, el Xavier ho feia, no?, dels temes que hem anat parlant. Jo ahir li vaig preguntar en el Josep Maria Vallès, l'alcalde, temes concrets que havia anat dient en campanya, a veure què en deia ara. I com dèiem, en alguns, tret del cas de Recull Centre, bueno, ha sigut una mica, suposo que simplement prudent, a l'espera del pacte, no? Perquè, clar, quan és un pacte tu no pots aplicar el 100% al teu programa i hi haurà un percentatge que hauràs d'assumir de l'altre programa, i pel que va explicar, el que estan fent, el primer que van fer en les primeres reunions és comparem els dos programes, veiem on estan les línies vermelles, a on i quines línies es poden solucionar i quines no, i llavors acabar-ho de concretar. I m'imagino que, evidentment, també estaran parlant de noms, perquè va haver una cosa que va dir, que ho va dir de manera indirecta, però jo crec que ho podem dir sobre la taula, que és en aquells temes on nosaltres hem sigut, Junts, hem sigut més crítics durant aquests 4 anys, no pot ser que, diríem, que Esquerra mantingui aquella regidoria X. No va dir noms, no va dir regidories, suposo que qui hagi seguit una mica l'actualitat podem imaginar per on va. És a dir, que hi ha programa, però també hi ha persones. En el pacte també hi ha una part de persones i veurem com es concreta. Com ho heu interpretat, això que va comentar?
Bé, jo no sé ara els acords ni el que hagin arribat, ja ens ho explicaran, suposo que primer ho han d'explicar a les assemblees i després ho explicaré per ratificar-ho, no? Penseu que les assemblees, la d'Esquerra és definitiva, la de Junts és consultiva, però la d'Esquerra pot decidir que no, i els acords que hagin arribat es tomben. No serà la primera vegada que passi a Sant Cugat que l'Assemblea d'Esquerra tomba la negociació acordada i no vagi endavant. Vull dir que l'Assemblea la pot tombar. Em sembla que no passarà, però podria passar. Depèn de la gent que va i que hi vota, no els que assisteixen, eh? A vegades no hi va tanta gent i determinen doncs un canvi que no... Per tant, és diferent l'Assemblea de Junts que la d'Esquerra, que és determinant en aquestes qüestions, no? Per tant, això ho hem de tenir en compte. I després, sobre el tarannà, jo els conec a tots dos, jo crec que el José María Vallés va venir a la ràdio quan estàvem al carrer Sant Jordi i va demanar per mi per fer de becari. I el conec doncs, des de que té 17 o 18 anys. Uh-huh. Que fa molts anys, no? Després va passar el tot, ha fet tota la seva carrera en el periodisme local i fa 4 anys que va decidir fer un canvi. I ell s'ha fet una campanya molt a la seva manera. La pandèmia va tenir un protagonisme molt, molt elevat, bueno, una miqueta al marge del partit, no? De fet, el partit tenia altres interessos, no era ell, em sembla. El centre al final ha acabat així per una sèrie de caramboles diverses, però ja ha arribat fins aquí. És un noi que coneix molt bé la ciutat, el cos humà de la ciutat, sí, i això. I en canvi el representant d'Esquerra, el Bernat Picornell, és un noi que ha hagut de fer tota la seva carrera fora de Sant Cugat. Esquerra, però fora d'Esquerra de Sant Cugat, que és una cosa curiosa. Jo també el conec de molt jove, quan ja va entrar a la GERC als 16 o 17 anys, ja va entrar a la GERC nacional, i al cap de poc ja tenia un dels càrrecs més grans dintre de la GERC i viatjava per Catalunya tot el dia. Després va ser senador, el més jove que hi va haver a l'estat espanyol, el van enviar 5 anys a Madrid, i amb ell hi tinc una relació personal de fa molts anys, i per tant els conec molt bé tots dos i els estimo tots dos. Vull dir, són persones amb les que m'hi he trobat sempre còmode.
Podria ser un bon tàndem, no?
Sí,
un té tot un bagatge polític que no té l'altre, perquè és així, i en canvi l'altre té el coneixement del poble i de la gent. Podria ser un tàndem interessant per Sant Cugat, de fet, no?
No, jo penso que són dos persones que han possibilitat, o sigui, no sé si està ha fet l'acord o no, però que evidentment és cert el comentari que feien de que en la Mireia Ingle ha sigut molt més difícil, a vegades per la psicologia, per la mateixa manera de ser, per no sé, per el que sigui, el que ha passat amb l'alcaldessa, que ha desaparegut diguéssim des de la votació,
va reaparèixer dissabte. Va estar amb els 5 exalcaldes, estaven els 3 constitucions. Però sí que és cert que va desaparèixer des del dia 28.
Sí. I després, diguéssim, hi ha hagut la selecció que ha fet el partit de candidats a les eleccions d'Espanya, que ha quedat molt enrere, donat que ell era de les que sortia l'anunci d'alcaldables de televisió. Vull dir que no era la 20, no sé quan t'ha quedat, la 30.
La 30
per la província de Barcelona. Això vol dir que no pot sortir, no? Per tant, el partit també ha fet una acció aquí de tancar una etapa, crec jo. Aquesta és la meva impressió. Ara, la política a vegades dona tantes voltes que ve de saber.
Ve de saber, i tant. Ja. Molt bé.
Bé, jo vull tornar a la pregunta que has fet i al municipi. Jo vull tornar a la pregunta que has fet i al municipi. Una era que la pregunta que has fet era si trobàvem, has explicat la teva entrevista amb l'alcalde Vallès i de que en els punts més crítics que havien tingut respecte a l'anterior consistori, doncs que sens dubte no els deixarien el pacte, podríem dir, per Esquerra. Ho trobo d'una coherència política brutal i per tant això no ho vaig llegir l'article del tot i per tant ho trobo fantàstic, amb la seva coherència política, que puc coincidir o no, però podríem dir que ho trobo altament estratègic. torno a refermar-me amb el que he dit la primera vegada que he parlat. Vull dir, les persones per mi són importants com a persones, però no tenen més valor que això, i més quan estem parlant de política, perquè ni Esquerra, antic consistori, que ja vaig tindre temps de poder-me queixar àmpliament, podríem dir, amb l'antic consistori, ni l'actual, parlo de més en campanya, en parlar, per exemple, d'un districte de 18.000 persones que es mira sol. Val? Sant Cugat és molt més que la plaça del Monestir i tota aquesta sèrie d'històries encadenades amb aquestes persones d'un Sant Cugat de tota la vida. Mirasol és amb creixement o no, no ho sé, perquè sembla sorprenent, podrien dir, que l'Ametller ho va generar, m'heu comentat, un centre de comunicació, possiblement, perquè realment el que van ensenyar tant al Consell de Ciutat com a les reunions dels plens era un mar de colorins molt macos, no entraven mai en una profunditat del que ha de ser un pla urbanístic. Però em sorprèn que la campanya inclús del partit, que potencialment tenia que estar al govern i ja està, també seguissin amb el mateix discurs. Per tant, no sé, que l'Ametller jo tampoc el veuré, i possiblement han degut a qüestions biològiques som més gran que tu, segueixen per mi una amenaça important sobre un model de ciutat que no acabo de veure clar, i per tant l'hagi dibuixat qui l'hagi dibuixat, ningú l'ha tret, podrien dir, del graó on està. Insisteixo, per coherència política m'agrada el que ha dit, per la informació que ens has donat no la tenia del tot, i per tant un vot de confiança vers el partit que estarà en el poder. La persona, tot a respectar-lo i tot a criticar-lo com a persona, com a mi.
Jo el que no he vist és l'autocrítica, perquè si analitzes els resultats, tots han perdut, menys Vox i el PP, que han duplicat els vots.
Els 5 que estaven al ple, els 5 de l'últim mandat, sí. Els 5 han perdut vots. Tots 5,
per això. Llavors, aquí hi ha una lectura que haurien de fer clarament d'autocrítica de què és el que no estem fent bé perquè hi hagi tants vots que s'hagin anat a PP i Vox, no? I no l'he vist enlloc, aquesta autocrítica. Òbviament és polèmic i és complicat entrar-hi, però és una realitat. Alguna cosa no estem fent bé perquè hi hagin vots que s'estiguin anant tan clarament a aquests altres partits que són tan allunyats, diríem, no, de la ideologia general, no, diríem, de la gent aquí a Sant Cugat, no? No ho he vist, no he vist enlloc, en cap dels entrevistes, en cap dels comentaris.
Bueno, sí que em fan una miqueta, hi ha el comodí de l'abstenció general,
sí,
és clar.
L'abstenció
també la provoca una certa desafecció, no?
És que per mi va tot junt, o sigui, deixes d'anar a votar perquè no creus ja en res i perquè ja no et vols posar la pinça al nas més, no? O sigui...
Bueno, aquesta és la por que tenim ara de cara a les properes eleccions. A veure, quan els que governen o els polítics no ho fan bé, la gent els castiga. És que és lògic. És que ho han fet malament, eh? Per això han tingut el resultat que han tingut. Però ja està. A veure, que aprenguin la lliçó, perquè si segueixen així no anem bé. Ja veurem què passarà el juliol, ara. Perquè hem de demanar que la gent voti. Perquè votar sempre s'ha de votar. Sempre s'ha de votar. El que sigui, però no pots deixar de votar. És un dret que tenim. Però també jo el que veig que la part de, diguéssim, el que representaria... el perfil o la de Junts, que no dic que siguin Junts, però que teníem molta divisió de candidatures. Es va fer la formació Independents, es va fer la formació PDeCAT i es va fer la formació Convergents. Tots aquests, si els assumes i els assumessis a Junts... Tots aquests, si els assumes amb vots, veuries que no perdríem, però com que no hi va haver des de dalt, de les cúpules, no van deixar que anessin junts, pues, i encara hem tingut la sort, dic jo, perquè, bueno, o el Josep Maria, no jo, el Josep Maria, que ha pogut arribar a ser, aquesta vegada no li han pogut fer la jugada de fa 4 anys, i pot ser l'alcalde.
Però tots no, aquests vots que s'han perdut també. Si
tots
no,
aquests vots que s'han perdut estarien aquí. Representa una sèrie de gent que no ha pogut tindre un representant dintre del consistori, però són una gent que té un perfil, una manera de pensar fi. I aquesta gent existeix, i aquesta gent sent, i són persones... Bueno, jo crec que està bé el
però
que sortit,
és una altra cosa analitzar sortit. Per què no s'han juntat en els altres, per què han decidit anar separats, no?
Sí. Bueno,
aquí hi ha interessos molt espuris a les raons polítiques o ideològiques Si no, són a vegades criteris molt personals de dir, no m'han posat a la llista, doncs me monto un partit i és així. De vegades les coses són d'aquesta manera, no tothom, eh?
No, és així.
Però és cert que 2.000 i pico de vots se'n van anar, que es van votar, per tant, si els assumessis els que va tenir Junts, doncs estaria més o menys una miqueta més alt que les passades eleccions, una miqueta més. I tindríem potser dos regidors més.
Exacte.
Això és el que podria haver passat. Ara bé, el descens d'Esquerra Republicana, el descens del Partit Socialista, de gairebé 1.000 cadascun, no?
No, Esquerra més.
Esquerra més?
Més que
gairebé la meitat.
Sí.
Quants?
3.000, no?
3.000 llars, sí.
I el PSC 1.000?
1.000 rodons. I la CUP
uns 1.200. 1.000 i pico. Aquests 5.000 vots que no van existir, que van existir fa 4 anys i ara no han existit i s'han quedat a casa per castigar el govern, han permès que Vox avui sigui el consistori.
Exacte.
Per tant, la responsabilitat de com es governa és molt important i la gent l'ha de tenir, ha de saber a què està jugant, perquè depèn de com ho fas, te pot entrar Vox, i això és importantíssim. O sigui, no pots fer veure que tu no va amb tu, això. Ets el responsable de perdre 5.000 vots a aquest govern. Gent que s'ha quedat a casa. Que si haguessin anat a votar, que hagués pujat el percentatge i Vox no hagués arribat a entrar a aquest govern. Per tant, que algú reflexioni sobre el que fa. I aquesta autocrítica, jo ho explico d'aquesta manera, perquè és l'única manera d'entendre què ha passat. Per què ens ha aparegut Vox? Doncs per això, perquè la gent s'ha quedat a casa. Per què? Perquè ho ha fet malament.
No, la gent s'ha quedat a casa i hi ha gent que els ha votat. O sigui, hi ha molta gent que els ha votat.
No, que hi ha gent que els ha votat, sí, però que no arribaria mai al
5%. Ja.
O sigui, amb una participació normal a Sant
Cugat. Sí, però en duplicat. O sigui,
no?
Sí.
Triplicat.
Vox triplicat. Exacte, triplicat.
Ha passat de 800 a 2.400.
Sí. Era important la votació de Vox.
La majoria el situaven a Mirassol.
Sí.
Va quedar parada,
vaig estar allà de
com que no parlem de Mirassol.
Realment era impressionant. No m'ho esperava.
Jo tampoc. Perquè els dos som de Mirassol. Sí. Jo no tenia entès que eren més aviat del Pesuca, llavors, quan anàvem a la
Ja em pentinava. El Pesuca.
Llavors, substitució.
Com
del Pesuca
Vox, Déu-n'hi-do, eh?
Allà era el feu d'un
Pesuca. N'hi va haver un que es va presentar amb una moció de censura que va
fer
que gairebé...
Jo ho tenia el mateix que en Comú Podem, més o menys, no?
De vots? Ara m'enganxes, però sí, molt poquet, sí, més o menys, sí.
Jo el que vull dir és que és veritat, va... Hi ha un càstig, hi ha una conjuntura, podríem dir, política respecte a el que havien sigut les anteriors eleccions, que era encara un moviment independentista important i una consciència de territori que podia fer que la gent anés a votar, etc. Però trobar un 5.000 de malalties, sens dubte, el important és tindre una bona profilaxi per evitar que, podríem dir, hi hagi alguna cosa. Però estem carregats de bacteris de feixisme. Sí. I això no podem oblidar-ho, i això no se soluciona només, podríem dir, tenint una bona farmàcia i una bona medicina, perquè llavors ja hi estem. Tenim que evitar-ho, podríem dir, evitant les condicions que això ho generin. I la història ens tindria que ajudar. El que passa que tothom ha estat absolutament callat, i quan dic tothom, tothom absolutament callat respecte de que el feixisme l'hem viscut a la nostra història, i l'hem viscut no com una cosa anecdòtica, l'hem viscut dintre dels partits, dintre de les assemblees constitucionals del país. Per tant, sabem que aquesta eina la faran servir sempre. I el feixisme mata, i no vull ser-ho en un sentit violent, mata la llibertat, que per mi és el més important que podem tindre com a societat i el que és la base, podríem dir, de la democràcia. I això no ho hem sabut vendre com a partits, com a institucions, com el que es vulgui. I llavors ens trobem amb això, que sí, totalment d'acord, si el percentatge de vots hagués estat més alt, possiblement mai haguessin entrat en el Parlament. Però hi hauria aquest remanent de població. I aquest remanent de població fa tota una sèrie de moviments a nivell social, que es desprestigi la política, es desprestigi les institucions, que la societat podrien distingir realment en perill de fractura sempre. Penso que la nostra responsabilitat és parlar clar. El feixisme no té que existir.
Sobre això, mira, aprofito i faig l'última pinzellada de l'entrevista del Josep Maria Vallès d'ahir, perquè fa un parell de setmanes el vam trucar quan estàvem començant els pactes amb Esquerra i li vam preguntar sobre el famós cordó sanitari, una paraula lletjíssima, però com que es fa servir, ens entenem així, en tot cas aïllament de Vox a les institucions, un cop ja hi són, eh? Llavors li vam preguntar si estava a favor d'aïllar-los o no, i si estava com es diu, d'arribar a algun tipus d'acord, etc. I va deixar la porta bastant oberta a dir, bueno, si és un pacte de ciutat, etc. Li van caure bastants pals pel que va dir fa un parell de setmanes. Ahir, a l'entrevista, ell em va explicar que s'ha reunit amb tots els grups municipals, reunió de cortesia i tal, menys un, que és Vox, però diu que ho farà. Simplement que no havia tingut temps i que ho farà, perquè ell diu, jo soc persona, primer abans que res, i és una persona educada, i per tant em reuniré amb el Marcos Rodríguez. Però llavors, quan ja li vaig preguntar, dic, però fareu algun tipus de, diguem, acord entre els partits perquè els seus vots no siguin rellevants? És a dir, que mai un vot de Vox permeti tirar endavant qualsevol iniciativa? I això em va dir, ho hem de parlar. És a dir, no, aquest cop no es va tancar, no va dir que deixar la porta oberta arribar a acord, sinó que hem de parlar a veure com, quina fórmula trobem perquè això no passi. Per tant, bueno, veurem també com es desenvolupa aquest suposat aïllament, si és que acaba sent-hi. Però clar, els mínims institucionals, com dèiem, no? Tenen dos regidors, estaran a les juntes de govern, a les comissions...
Això és un país democràtic.
Exactament.
El cordó sanitari potser l'hauríem d'haver posat fa molts anys abans de decidir que Vox fos un partit com és ara.
Va dir una cosa el Josep Maria fa uns dies, no sé. Diu, suposo que a mi em voldrien eliminar, però jo, com a representant democràtic, però jo no els eliminaré perquè estem en un marc democràtic.
Exacte. Sí, sí.
I també hem vist per experiència en altres llocs com els cordons sanitaris acaben doblant els vots del que vols tancar, perquè vindràs un protagonisme extra que no hauria de tenir. No sé com acabarà això. Totes maneres, la casuística de sumes i restes en aquest ple fa bastant irrellevants.
Totalment.
Sobretot si al final hi ha acord amb Esquerra, serà molt difícil. Si no hi hagués acord i Junts hagués de buscar en els altres partits, doncs podria donar-se.
Per donar-se això hauria de ser que la CUP o que en Comú Coment pacta amb Vox, perquè si...
No, PP, Junts, PP, Vox i Junts.
Però això no passarà. I si passés per l'altra banda hauries de buscar sumes impossibles, per tant és que no suma per enlloc això. No, vaja, em sembla que no.
Sí.
Jo penso que com menys que
jo passin, estic d'acord, contra menys se'n parli
i que es treballi bé i que la gent vagi a votar. Al final,
feu bé la feina.
Al final, aquí, moltes vegades hi ha molta ideologia quan s'entra a l'Ajuntament, tothom porta el seu casquet ideològic, però la gent, quan entren allà, ha de deixar una mica el casquet i anem a solucionar problemes. I això és el que hem de fer. Ja està, que solucionin problemes. Si solucionen problemes, la gent no tindrà aquesta desafecció de perdre 5.000 vots com ha perdut aquest tripartit. No?
Sí, sí.
Esperem, fem un vot.
I sentit comú, i posar sentit comú, sí, sí. I pensar les coses.
Quan demà tindrem un petardo, i l'aixequem fins amunt, pensem en això, en aquest desig de que recuperem aquestes ganes d'aquesta... Perdem aquesta desafecció. Que...
Montse, et fitxaré de guionista, perquè m'has fet l'assistència perfecta.
Molts petards, no? Que tenim un boss, tenim problemes, amb això.
A veure, què fem amb els petardos? Va.
Exacte. Primera pregunta és si us agrada la Revetlla de Sant Joan. Si és una festa que us agrada celebrar-la, o sou dels que us tanqueu a casa i tanqueu finestres i no vull sentir res.
A mi és l'única festa així d'aquestes grosses que m'agrada celebrar moltíssim. És l'única. Cap d'any sempre he pensat que era, bueno, que no m'aportava res, però la Revetlla sí. I està clar, per l'edat l'he viscut a l'època en què els petards era una cosa que els nanos teníem ja al nostre abast des de bastants dies abans de la Revetlla, seguíem fins la Revetlla de Sant Jaume, recordem-ho,
sí.
I es anaven tirant. I sempre els petards s'havien tirat amb un sentit, ho sento, de molestar. Jo no havia tirat mai un petard amb un sentit de veure una lluminositat extrema, perquè també els petards que els nanos podíem adquirir no eren precisament res. Exacte, com
es petaven. Els correcames.
Sí, senyor. Per tant, hi han fets afegits ara, sens dubte. I ho has comentat molt bé. Segons quins barris, no parlaré de Mirasol, però molts barris perifèrics nostres estan, per sort, en contacte amb la massa forestal. Ahir ho vas poder veure directament, Albert, està molt sec, està demanadament sec. Per tant, una simple piula pot generar un gran problema. A mi m'agradaria molt seguir amb els petards, seguir amb les fogueres, d'una manera més controlada. Són moltes persones, però per mi això és la Revetlla. I no puc plantejar-me-la d'una altra manera.
És un record d'infantesa de les fogueres on sí. anàvem a tirar els mobles sí, vells sí. Era brutal, jo vivia en aquell moment a Sarrià, me recordo que a la part d'on està l'església de Sant Odon, allò era un descampat sí, sí, sí. Allà anàvem a fer la foguera i baixàvem de casa amb els mobles vells i era una nit supermàgica, no? I, òbviament això amb la sequera que tenim és impensable ara, no? Però jo és una de les festes que tinc, li tinc més carinyo, no m'agraden els petards, però els petards han de ser i si no, no hi ha revella. Llavors no sé com ho farem, eh? I jo no m'agraden, eh? A mi no m'han agradat mai, però els meus fills de petits era una bogeria, o sigui, és part de la màgia de la nit de Sant Joan, és que no pot ser d'una altra manera, no? Sí, sí.
A més, és una nit que ens connecta, eh? Ens connecta a tots els països de parla catalana, és una celebració que la vivim igual, etc. Bueno, això és un punt de vista. I sobre el tema de... Jo soc de poble, i en el meu poble es feia l'enramada per Corpus. L'enramada volia dir anar a netejar el bosc, treure les plantes més seques, les que veies que tindrien dificultats per no tenien prou hídric, diguéssim, i deixaves les que pujaven i les altres s'anaven. I es posaven a tot el carrer del poble, que hi havia un carrer, a banda i banda, i després passava el Corpus pel mig. I aquelles branques eren la base de les fogueres que, afegint-s'hi tota la neteja de trastos que representava Sant Joan, de dir, llancem el que no serveix, i es feien les grans fogueres. Jo vaig acabar cremant uns quants pallers i va venir la Guàrdia Civil.
Sí, però
això és un altre capítol.
Sí, és un risc.
Digues de quin poble ets, home, aquí som.
Això era Sant Julià de Ramis.
A
Girona. A Girona. Però que era un carrer i masies, ara no, ara és una organitzacions i tal. Hi ha un golf i tot. I...
Molt bé.
Va, tots tenim records memorables de la infantesa associats a aquesta festa. A mi quan es parlaves, tu ara, Eva, m'has posat la pell de gallina perquè m'has fet recordar. Jo vivia allà a prop de l'estació del Nord, a Barcelona, no teníem apenes res, però era aquella nit que podíem baixar al carrer i veies altra gent, hi havia un ambient de festa que era preciós, i això de poder anar a tirar els mobles i cremar. Ara això ja és quasi impensable, no podem encendre el foc, la situació...
A Barcelona crec que ja no fan fogueres, no? Perquè jo me'n recordo que durant un temps, perquè després jo vaig anar a viure al centre, a les cruïlles de l'Eixample, en algunes cruïlles es podien fer fogueres.
Ara ja la situació de sequera i la situació que aquí a Sant Cugat, que estem, la majoria de les barris estan envoltats de natura, no aconsellar fer foc.
Aquí només hi ha la d'Octavià.
Però bueno, el trobar-se amb la gent, fomentar això, juntar-nos a tots al costat d'una taula i menjar la coca i tirar alguna piula, perquè a mi el meu germà em tirava les piules.
Hombre, és que no tenia gràcia.
Exacte. M'ha fet pensar, sí senyor, les petardes són per fastidiar. Però bueno, és maco.
Sempre penseu això que he dit de l'enramada, perquè això ara no passa.
No.
I això és maco. És
que s'hauria de fer perquè ajudaria.
Això era netejar el bosc. I tal, totalment. Formava part de la neteja anual del bosc.
Hem de
recuperar. Tothom pujava a tallar i després es posava això per decorar el carrer.
Clar.
I després tot això era la base de la foguera.
I hem de dir a l'alcalde Vallès que ho instauri.
Que pugem
tots. Tenim boscos,
és crear una tradició i ja està.
Nova tradició, nou govern, nova tradició.
El que deies tu, era la neteja de l'ambient urbà. Vull dir, era...
Exacte.
Jo recordo que abans els nanos anàvem a recollir la fusta seca, els mobles, a les cases, i al final que hi havia també problemes, perquè les guardaves en un solar que generalment acabava en foc. Però el carrer és del costat, t'ho cremava. Jo era de la Sagrada Família, o sigui, molt a prop del teu barri. I una cosa que recordo és, per exemple, que aquí és una mica cosa que ens agreu de Sant Cugat, era el veïnatge, parlo més de les perifèries.
Sí.
Jo recordo que els petits podíem sortir al carrer, però els grans es reunien sobretot als terrats i feien les revelles, podrien dir, de tots els veïns. Vull dir, era una cosa sorprenent, veies a la gent, era un dia de contacte.
De trobar-se.
Era un dia de trobada.
Exacte. I això has anat diluint, vull dir, bueno, independentment dels petards i el foc, però vull dir,
hi ha el factor de, ara dèiem, de que fèiem amb els petards amb el risc d'incendi, no? Però després també hi ha, no sé si en el vostre cas si teniu gossos o no, clar, hi ha el factor animals, i en especial els gossos, que ho passen molt malament. Jo no en tinc, però conec moltíssima gent que aquella nit la pateix molt perquè pateixen pel seu gos.
Els hi donen sedants,
correcte,
els posen a la banyera i aquí és Els hi tanquen tota la porta perquè sentin el mínim i els adormen. Molta gent callen, adorm els gossos.
No és agradable fer això, m'imagino.
No, jo recordava també quan tenia la farmàcia que era un... havia un augment de vendes de productes ansiolítics quan venia la rebella pels animals, clar. Era una demanda que havia perquè realment hi ha animals que ho passen molt malament. No tots, eh? Com les persones...
Però n'hi ha medicament d'humans, els li pots donar als gossos?
Sí, 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 venien receptes, clar.
Valium, directe.
Sí, el Valium,
exacte. No, no,
sí, sí, llavors estaven més relaxadets, mm-hmm. Sí, sí. O sigui, que aquesta situació és tractable tant en persones com en animals, i es fa, i es feia. Hi ha gent que ja pren les precaucions, perquè és evident que no pots... No desapareixeran els petardos, ni es prohibiran, tant de bo el teu veí no sigui d'aquells que li encanti molt, perquè si no tu patiràs més, no? Però bueno, es poden posar solucions i, bueno, i és un dia, perquè ara ja no hi ha la rebella de Sant Pere,
va, això ja sé que va.
I la de Sant Jaume, ara s'ha concentrat a un dia.
Sí, teniu un castell de focs,
sí, exacte,
focs.
A més a més molt espectacular,
exacte, sí, clar, sí. Sí, doncs al meu poble no estic ara, no, petards no se senten gaire, o sigui, no patim massa, o sigui, no, som tan poquets.
Ella viu mig a cavall a Fortià.
Estic a Fortià.
Entre Fortià i Sant Cugat. Vull dir que esteu...
No, jo ara, això era... He parlat de la meva infantesa, que vaig néixer a Salrà. Però després el meu pare es va traslladar a l'altra banda del riu Ter, no gaire lluny, un parell o 30 quilòmetres. I en allà, pues, és quan recordo jo de viure tot això de Galdós, fer totes aquestes operacions on baixava uns feixos i feixos d'arbres, de branques, on deien l'enramada, no sé, després tot això s'ha mort, ha desaparegut tot, i tenim els boscos com estan.
Com estan?
Sí. És un tema complicat aquest del soroll, no? Vull dir, perquè avui ho parlem de la rebella, però podríem parlar de qualsevol festa popular o de que el veí podríem dir que celebra el 33 aniversari de no se sap ben bé què i tal. Ens hem acostumat a que el soroll és un dret que tenim, que és veritat, i penso que ens hem oblidat del dret a que estem visquent en una societat, que també és veritat. O sigui, té que haver una certa tolerància, eh? Dir, possiblement no podem tirar aquells trons de metge similars a les falles valencianes al mig d'un carrer, que podríem dir que quasi pot ser considerat terrorisme, però home, és una nit, eh? Vull dir, i a més és el que ha dit la Montse, hi ha molts mecanismes perquè els animals de companyia, podríem dir, puguin no patir de la manera que estan patint. Algo així similar com el que passa amb les criatures petites que podem tindre dintre la família. Evites al màxim el factor de soroll, però també els intentes introduir en una cosa que es diu festa, eh? I que serà important, penso jo, per la seva vida.
La meva filla petita tenia terror, però li encantava tirar-los. Llavors ella baixava, es posava uns cascos, no, era brutal. Amb 3 anyets baixava amb els cascos a tirar les piules. Que deies, a veure, t'agraden o no t'agraden, no? Ella volia estar, però li feien terror amb els cascos.
Sí, sí, jo l'estiu, el Sant Joan passat, me'n recordo que el meu fill petit també, petit però ja gran, tenia 10 anys, li feien por. I dic, bueno, però clar, estaven tots els amics i tots els nens i ell no volia perdre-s'ho. Llavors estava darrere un contenidor amagat, però estava allà amb tots els amics perquè no volia quedar-se al marge de la festa, no? I suposo que és una certa contradicció.
Bueno, és l'adrenalina del risc. Tothom a vegades tenim por a l'esport de risc, però en el fons aquella adrenalina que no saps per què, vols fer-ho, però, bueno, i forma part de l'aprenentatge. Hi ha gent que... La primera vegada tens por, la segona t'atrapa i al final ja ho fas. La vida és aprenentatge i, bueno, esperem que ningú prengui mal, que no s'encengui res i que gaudim molt. Sobretot del contacte amb la gent, que fa molta falta que la gent s'interrelacioni, que ara ja han sortit de la Covid, encara hi ha Covid,
encara. I tant. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots quatre. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Ara ens venen uns dies molt intensos. Tenim, com dèiem ara, Sant Joan demà mateix, la rebella de Sant Joan. I després, dilluns, dimarts, segurament tindrem govern i després festa major. I per tant, fins al 3 de juliol ben bo, a Sant Cugat, no pararem, estarem ben entretinguts i a Cugat Mèdia ho explicarem tot plegat. Com deia, moltes gràcies a tots quatre i als oients, ja ho saben, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de l'FM i també a través de cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Bona nit.